Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Acaben de tocar les 3, és moment d'actualitzar la informació en aquest RAC1 migdia encapçalat a aquesta hora per les pluges. I és que hi ha ruixats sobretot a les comarques gironines i l'Alt Maresme amb certa intensitat, segons la zona. Aigua que cau en la situació d'emergència per aquesta sequera és més greu i aigua que es mantindrà encara les properes hores, Xavi Segura.
Sí, durant la tarda poden seguir caient xàfecs dispersos, sobretot a punts de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona, sense descartar alguna tempesta localment intensa i acompanyada de calamarsa, com ja ha passat fins ara. També es pot escapar algun ruixat a la zona dels ports, mentre que es mantindrà la precipitació a la cara nord del Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.500 als 1.000 metres. En canvi, a les comarques de Tarragona, Ponent, al sud de Barcelona i al nord de l'Empordà, el protagonista serà el vent, que pot bufar amb força. L'ambient es mantindrà fresc en general.
Pluja i vent, doncs, que encara poden tenir afectació de retruc també a les rues de Carnestoltes, on pot ploure encara durant la tarda, ho sentíem, Costa Brava, bona part de terres gironines, punts del Maresme a Osona. De fet, a les últimes hores, Protecció Civil, en concret els bombers, van rebre 18 avisos per aquesta tempesta de vent i pluja, en concret, sobretot la que va afectar ahir a la tarda. A les 3 i 1, pendents també aquesta hora de les conseqüències de l'assassinat de dos guàrdies civils per part d'un grup de narcotraficants d'Andalusia després d'embestir-los amb una llanxa al port de Barbate. El ministre d'Interior, Fernández Grande Marlaska, ha avisat fa uns minuts que la pagaran.
Que sepa el narcotráfico, las organizaciones criminales, que desde luego han dado con hueso duro y no van a salirse como no se están saliendo con la suya. Y seguirán cada día más y más acorralados.
Dels dos agents morts, un era nascut a Barcelona. A banda, n'hi ha dos de ferits, dels quals un també en aquest cas havia nascut a Terrassa. De la crònica internacional, Egipte diu que les negociacions per una treva al Pròxim Orient es troben en punt mort i avisa que l'ofensiva que prepara l'exèrcit d'Israel al sud de la Franja de Gaza allunya encara més la possibilitat d'un alto al foc. El ministre d'Exteriors d'Egipte ha rebutjat els plans de Benjamin Netanyahu per envair la ciutat de Rafah i denuncia que formen part d'una política sistemàtica per desplaçar els palestins. Mentrestant, els atacs israelians no s'aturen. De fet, el darrer ha estat aquest migdia no ja a Gaza, sinó al sud del Líban. Almenys dues persones han mort a causa de l'atac d'un dron de l'exèrcit hebreu. Als esports, protagonisme pel Madrid-Girona. Els blancs perden Rüdiger i es queden sense centrals per jugar aquesta tarda contra el Girona.
L'alemany té una lesió muscular a la cuixa esquerra i és baixa d'última hora. Ahir Nacho ja no va entrar en la convocatòria. Per tant, avui Ancelotti haurà d'alinear Tchouaméni i Carvajal a l'eix de la defensa. El Madrid-Girona, 6:45 en directe a RAC1. El Barça jugarà demà a Montjuïc contra el Granada. Xavi Hernández ha confirmat aquest migdia que Ter Stegen i Rafinha reapareixeran. A aquesta hora, un partit en joc de primera divisió, el descans empat, a la vez 1, Villarreal 1. I a la Premier acaba de marcar Haaland, City 1, Everton 0, a 20 minuts pel final. A segona divisió, l'Espanyol pot dormir en zona de descens directe si guanya aquest vespre a partir de les 9 al camp del Racing de Santander, el dia que els catalans Mireia Hernández i Denis González han aconseguit la medalla de plata a la final de duet mix lliure de natació artística dels Mundials de Doha.
Les 3 i 3, tanquem aquest RAC1 migdia que hem fet amb l'Adrià Gil i en Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de les 4 al Superesports i a les 11 el tu diràs.
I nosaltres que tornarem demà a les 2. Ara arriba el viatge bé amb l'Esther Muñoz. Que vagi bé.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte de Carnestoltes us portarem a Andorra perquè just aquest cap de setmana la pista Avet de Gran Valira Soldeu és l'escenari de la Copa del Món d'Esquí Alpí Femení 2024. Les campiones de l'elit mundial d'aquesta disciplina es donen cita en aquest entorn natural on hi ha ubicat a peu de pista un dels establiments històrics hotelers més complets del País Veí. L'esport Hotel Hermitage en Espa participa de l'esdeveniment esportiu amb un food market i amb degustacions gastronòmiques dissenyades pel seu xef resident Jordi Grau, tot el seu equip i també els assessors del resort Hideki Matsushisha i Francis Paniego. De seguida us portarem fins a aquest emblemàtic hotel, però també passarem per la llibreria Altair de Barcelona, on la seva directora adjunta, l'Helena Bernades, ens té preparades lectures viatgeres recomanades. I a més, l'escriptora Núria Esponellà ens portarà de ruta cap al Matarranya. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem! Marxem a Andorra, ens escapem als Pirineus per fer una d'aquelles escapades a la neu que són ben especials. Avui us portem a un dels establiments amb més història de Soldeu, un hotel que va començar com un petit establiment al segle XIX i que ara mateix, el 2024, s'ha convertit ja en un resort de 5 estrelles que és un autèntic paradís pels seus hostes. Avui ens endinsarem a l'Esport Hotel Hermitage and Spa, membre de la prestigiosa associació The Leading Hotels of the World, i on anirem acompanyats, passejarem acompanyats del seu director, el senyor Josep Lluís Bonet, a qui ja podem saludar. Senyor Bonet, bona tarda, benvingut al Viatge Bé de RAC1.
Molt bona tarda, Esther.
Primer de tot, m'agradaria saber, Josep Lluís, com va la temporada d'esquí, no? Perquè el vostre hotel es troba a Gran Valira, just a peu de pistes. Són molts els esquiadors que us trien per fer-hi estada, no? I clar, jo pensava en el canvi climàtic, amb tot això, amb aquests problemes que hem tingut, de que no plovia, de que no nevava, de que ha costat que arribés la neu. Això us ha influït a vosaltres, per exemple, en el perfil dels clients que heu tingut els primers mesos de temporada d'esquí?
Sí, efectivament, ha costat que arribés de neu, i la temporada habitualment comença doncs, a principis de desembre. És veritat que històricament la temporada d'esquí, com es diu, començava per les dates de Nadal, però els darrers anys s'havia avançat pel pont de l'Immaculada i oficialment les pistes sempre obren a finals de novembre, principis de desembre, tots amb la il·lusió ja de poder començar a fer les primeres baixades, provar les primeres neus, però, efectivament, potser degut al canvi climàtic, doncs ha costat més, i aquest mes de desembre el perfil del client sí que ha variat una mica, perquè era conscient de que l'estat de les pistes no era el més òptim, encara que sí que es podia esquiar més del aproximadament al 50%, però bueno, l'esquiador pur i dur el que vol és molta neu de molta qualitat, l'entorn completament blanc, que bueno, és lògic, no? Encara així, sí que es va mantenir una bona ocupació al mes de desembre, a principis, bàsicament, però també el perfil ha canviat, efectivament, com dius, cap a un perfil més familiar. Hi ha moltes trobades, són dates molt properes al Nadal, les famílies estan avui en dia molt més disperses que fa 10 o 15 anys, els nets, els fills, els padrins, i la veritat és que s'ha convertit el destí al resort en un punt de trobada familiar més enllà de lo que són les activitats pures i dures de l'hivern,
degut
també a les activitats que oferim.
Clar, s'ha de dir per la gent que s'estigui plantejant de descobrir-vos, i tenint en compte doncs, això que la temporada de neu es va endarrerint, que el mes de desembre és un mes molt bo per visitar-vos, perquè teniu l'hotel completament decorat de Nadal, i és preciós, no?, aquesta combinació del Nadal i aquest espai que és un espai de muntanya encantador.
Sí, així és. Posem molts esforços en aquesta època perquè entenem que els nostres clients pues ho esperen i efectivament gràcies a l'artífex de tot això de la decoració de Nadal és la senyora Carme. És la
propietària.
És la propietària i posa cos i ànima des del mes de gener, que és quan prepara la decoració de l'any vinent, o sigui, del Nadal en curs. Sí, la veritat és que hi ha un esforç al darrere molt important, molt sacrificat, molts mesos de pensar, de buscar i de tenir noves idees, i, bueno, lo més agraït és rebre el reconeixement dels clients, no?
Els propietaris que són una família d'allà, no?, de Soldeu.
Sí, 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 és una família de Soldeu que està datada aquí fa més de 400 anys, o sigui que està molt, molt arrelat aquí.
Doncs escolta'm, Josep, t'estava preguntant per tot el tema de la neu, ubiquem una miqueta els oients, l'Ermitage es troba a uns 20 minuts aproximadament d'Andorra la Vella, a uns 1.850 metres d'altitud. Quina extensió exactament teniu de pistes? Quina extensió oferiu als amants de l'esquí?
Les pistes de Gran Valira, que com bé dius les tenim just al davant del resort, a dia d'avui compten amb 215 quilòmetres esquiables. És un dels dominis més grans d'Europa. Tot connectat amb pistes i remuntadors, no amb autobusos ni altres mitjans de transport. I, bueno, la veritat és que el domini és molt, molt, molt extens i és pràcticament inacabable en una setmana, no? És una varietat de pistes, tant pels principiants com els més experimentats, que és una experiència molt, molt, molt gratificant.
Sí, sí, perquè a més Gran Valira ha anat creixent, no? Jo recordo des del primer cop que hi vaig anar fins ara les últimes vegades, clar, s'ha anat extenent, ha anat agafant més terreny cada cop.
Sí, han agafat més terreny, però sobretot han agafat més qualitat. Totes les instal·lacions, els remuntadors, els canons de neu són de darrera generació. Avui en dia l'extensió és més que suficient, no cal agafar molt més terreny, encara que seria possible, però ja té una capacitat i un volum molt alt. De fet, és la desena estació al món amb afluència i venda de forfers. Uh-huh. Això vol dir que ja està a un nivell important.
Sí.
I l'objectiu principal és millorar la qualitat tant de les pistes com de les instal·lacions i dels serveis. Això és la prioritat principal.
De fet, aquí a les pistes de Gran Valira l'any passat es van celebrar les finals de la Copa del Món d'Esquí Alpí i crec que alguns dels seus participants, Josep Lluís, s'hi van allotjar al vostre hotel, oi?
Sí, així és. Nosaltres tenim més concretament l'equip nord-americà i alguns equips nòrdics. Està repartit entre diversos hotels de l'estació, però no, aquí ja és tradicional que l'equip nord-americà, tant masculí com femení, sobretot femení, s'allotgin aquí a nosaltres a l'Ermitage.
Uh-huh.
I, de fet, de cara a les properes proves, també està ja confirmada la seva assistència aquí al nostre resort.
Aquest cap de setmana s'hi celebren també unes proves molt importants, oi?
Efectivament, una prova regular del campionat del món femení, tant la prova d'eslàlom com d'eslàlom gegant, amb les millors competidores del món, com no podria ser d'una altra manera, i estem molt, molt il·lusionats en que sigui un èxit com ha sigut els anys anteriors.
Clar que ho serà, clar que ho serà. Doncs, Josep Lluís, també m'agradaria repassar amb tu doncs, una miqueta quin és el pla que oferiu a les persones que s'hi allotgen al vostre hotel, però que no esquien, no? Perquè sí que sé, em consta que les persones que es queden amb vosaltres els oferiu un forfet gratuït per esquiar a Gran Valira, no? Com funciona exactament aquesta opció?
Sí, tots els clients que s'allotgen al nostre resort, a partir de dues nits d'estada, disposen del forfet per esquiar de manera gratuïta. Això està inclòs, és un programa, una proposta que tenim ja fa unes temporades i que la veritat funciona molt bé. No és obligatori fer-lo servir cada dia, és una comoditat, és un servei per al client. I la veritat és que com té un èxit bastant considerable, doncs seguim apostant per aquesta fórmula, que és molt còmoda per al client.
I tant, moltíssim. De totes maneres, per les persones que no esquien, també teniu diferents circuits de neu que poden ser molt atractius, no? Quines serien aquestes activitats que oferiu?
Totes les activitats relacionades amb la neu que no sigui baixar per les pistes, doncs la veritat és que les oferim amb el nostre propi equip d'activitats, ja siguin passejades en raquetes de més o menys intensitat, de més o menys nivell, però apta absolutament per tots els públics, des dels nens petits fins a la gent més gran. Tampoc no cal estar en una forma de gimnàs d'anar a diari, i són passejos per la natura realment espectaculars. A partir d'aquí també tenim l'esquí de muntanya, que tampoc requereix d'una tècnica molt depurada i és una manera de mantenir-se en forma. Les motos de neu, inclús passejades nocturnes també, per veure els cels estrellats. Això són les activitats que més èxit tenen dintre del nostre resort a lo que és l'exterior de les activitats.
I també hi ha les rutes amb mushing.
També hi ha les rutes amb mushing, que efectivament, un altre el trèxit molt popular, sobretot amb els nens, però que els adults tornen igual d'encantats, també. Mm-hmm.
I aquí l'avantatge és que és el que explicàvem, no? Que, clar, al tenir l'hotel a peu de pista, ràpidament al matí et prepares amb tota la roba, amb tot l'equip d'esquí, però és que quan tornes ja cansat de tota l'activitat, de seguida ja et prepares, i després d'aquesta jornada, què millor que relaxar-se a l'espa de l'Hermitage, que realment és un lloc increïble.
Sí, la veritat és que és un espai fantàstic, un complement molt important pel nostre resort i que els nostres clients valoren moltíssim, ja sigui després d'una jornada d'esquí, d'una jornada d'activitats o inclús d'una jornada simplement de relax, no? Del matí de lectura, un bon àpat, una bona migdiada i després una bona estada a l'espa. És un element fonamental per la nostra oferta, pel nostre client.
Mm-hmm. Una estada a l'espa que pot consistir en, diguéssim, la ruta pel que són les zones d'aigües, però també doncs, doneu la possibilitat de poder fer alguns tractaments, teniu diferents serveis de tractaments.
Sí, tenim una oferta molt, molt completa, la veritat és que disposem de 24 cabines, una d'elles doble, i la veritat és que l'esquiador... la gran majoria l'esquiador i el no també, pues, té una molt, molt bona acollida, perquè no oblidem que la gent ve aquí a gaudir, però sobretot a relaxar-se i a passar una bona estada, ja sigui amb família, amb amics o simplement sols, que també n'hi ha d'aquests.
A descansar, a gaudir del paisatge des de la finestra de la mateixa habitació, no? Perquè expliquem una miqueta, l'Esport Hotel Hermitage té els seus orígens a l'hostal Can Calbó, que tenia només 18 habitacions, però ara mateix s'ha convertit al segle XXI ja en un resort que compta amb hotels de diferents categories que, a més, estan comunicats entre ells, no? Quins són aquests establiments, Josep Lluís?
Mira, nosaltres disposem actualment dintre del resort, i com bé dius, tot comunicat, internament, de 4 establiments: l'Hotel Sport de 4 estrelles, l'Hotel Sport Village, també de 4 estrelles, l'Hermitage del que estem parlant, de 5, i les residències, que és un complex a dintre del resort de 9 apartaments, diguem d'alt standing, ja diferent a lo que és l'hotel, és una categoria de 5 estrelles, però amb una mida que l'apartament més, diguem, més petit són 120 metres quadrats. Tots mm-hmm. aquests 4 estan integrats al resort aquí a Soldeu.
Les residències són, diguéssim, allotjaments on un mateix s'ho fa tot, o també disposeu d'algun servei que ens pot ajudar d'alguna manera?
Les residències disposen de tots els serveis que disposa l'Hotel Hermitage. Tenen accés a l'espa, tenen accés a l'esmorzar, ho poden fer a l'hotel, ho poden fer a la residència, disposen de majordom. És un, diguem, per entendre'ns, és un 5 estrelles plus. Evidentment, estan equipats completament, i el que ho desitgi es pot fer perfectament el dinar, el que vulgui. Són apartaments completament preparats per viure llargues estades.
Uh-huh. I a més, aquests hotels de 4 i 5 estrelles, des de fa un parell d'anys, hi heu sumat una nova opció d'allotjament molt, molt exclusiva i, a més, de compte, que és l'Hermitage Mountain Lodge Borda Calbó, que amb el nom doncs homenatgea d'alguna manera el primer Can Calbó, no? que és una cabanya de muntanya privada absolutament de somni, no? On es troba, Josep Lluís, aquesta borda i en quin entorn paisatgístic la teniu?
Aquesta borda es troba literalment a les pistes de Soldeu del Tarter. Quan dic literalment és que surts esquiant i entres esquiant de la borda per la pista que va de Soldeu del Tarter. És l'únic establiment que hi ha pistes, i és una cabanya, és una està feta, refeta sobre una antiga borda, que si no vaig malament tenia un 200 anys d'antiguitat, es va caure per circumstàncies, i la propietat la va recuperar des de zero amb moltíssim carinyo, i està, l'entorn és Soldeu del Tarter, l'entorn és privilegiat, estàs al bosc, tocar a pista, literalment, com he dit abans, i la veritat és que un producte nou que hem començat a comercialitzar ja aquest hivern, amb molt bona acollida, i la veritat és que tenim una il·lusió molt, molt, molt gran per a aquest producte se desenvolupi i la gent pugui gaudir.
Sí, està en plena natura pirenaica. És un xalet d'estil alpí que està, doncs, això, enmig de la muntanya.
Efectivament, hem vist de la muntanya i, com he dit abans, és calçar-se les botes, posar els esquís, obrir la porta i marxar a esquiar.
I per accedir-hi, vull dir, per accedir el primer cop que hi anem, si per exemple el lloguem per anar en família i portar doncs tot l'equipatge, com es fa exactament?
Es fa amb una moto de neu especial, que és d'una mida una mica superior a les que tots coneixem, que a més disposa de la capacitat per transportar fins a 12 persones.
Uh-huh. Quina capacitat té el xalet, exactament?
El xalet té una capacitat per 8 adults i 4 nens. Té 4 habitacions dobles i una habitació sala que es converteix en dormitori per... Poden ser 4 nens, poden ser 4 adults, però entenem que és molt més pràctica per 4 nens, 4 adolescents.
Vosaltres l'heu batejat com el guardià de les muntanyes, que m'ha encantat, m'ha agradat molt aquest nom. Quina experiència ens proposa exactament, no? I quins serveis també té?
Té els serveis de l'Ermitage inclosos, que els clients poden gaudir de tots els serveis com si estiguin aquí o estiguessin a les residències. També disposa d'un servei de majordomia tot el dia, des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit. Dintre de les propostes té inclòs l'esmorzar i el sopar diari, excepte una nit, que donem o deixem llibertat al client perquè pugui marxar o cap aquí, cap al resort, que està molt a prop, són realment 5 minuts, 6 minuts en moto de neu. I l'experiència que volem oferir és que realment, encara que sembli un tòpic, sentir-se com a casa. És realment una casa, és una casa a la muntanya, on no tens cap interferència de vehicles ni de veïns, absolutament res. És un autèntic privilegi. Tots els serveis afegits són pues, una quantitat de detalls que per ubicació i per també tamany de lo que és l'establiment, no oblidem que compten 500 metres quadrats, pues seria molt difícil replicar-ho a una habitació d'hotel.
Uh-huh. I aquí també hi hem d'afegir-hi que hi ha hagut una gran feina en tot el tema de disseny, no? De la mateixa manera que ens parlaves abans de les residències, no? Tot això s'ha tingut moltíssima cura a l'hora de treballar-ho, no? Perquè sembli realment això, que estàs a casa, que estàs a la teva llar.
Efectivament. Ens hem agafat el nostre temps, no hi ha hagut traços ni presses per acabar el projecte, perquè de fet venia d'un terreny i d'una propietat ja de la família, i la idea era reconvertir-ho en una borda de muntanya. És com si fos la casa de la propietat que la cedeix als seus amics per passar unes estades. En aquests moments, pues la idea és aquesta, no? Poder-lo oferir als nostres clients, als més habituals, que ja l'heu dit, però que no deixi de... que no perdi l'essència de lo que és una borda de muntanya o una casa particular. Això era la premissa fonamental a l'hora de fer aquesta borda.
Doncs mira, una experiència i un somni que a molts ens encantaria, i segur que a molts dels oients els encantaria viure-hi un cop a la vida, que al final el tema del turisme i dels viatges també és això, no? Viure experiències exclusives, aquells viatges que somiem en fer algun cop i que els tenim ben a prop. Josep Lluís, ara parlaves de la borda que teniu aquí a la muntanya, però a principis de temporada aquí al Viatge Bé parlàvem de l'Andorra Taste, d'aquest event gastronòmic que per segon any consecutiu es va celebrar el mes de setembre al Principat i que reuneix doncs els millors xefs del món. El cas és que el vostre resort compta amb diferents espais de restauració en concret 9, cadascun amb la seva idiosincràsia, i hi ha un d'ells que precisament és una borda, és el Sol i Neu Club Ermitage, no? Que és el primer servei de restauració que va tenir a peu de pistes al vostre establiment, no? Aquest restaurant ha participat, a més, a l'Andorra Taste, no? M'agradaria que m'expliquessis quin tipus de cuina ofereix als clients i on està.
El Solineu, efectivament, és una antiga borda, convertida ja fa uns anys en restaurant. Toca a peu de pistes, molt, molt popular entre els nostres clients i també el públic andorrà. I la cuina que oferim és una cuina de muntanya, cada vegada més enfocada al producte andorrà, que és molt, evidentment, molt, molt, molt semblant al producte català i amb algun guiny al producte francès, però, com deia, una cuina molt casolana, molt, molt popular, molt de producte, molt de veritat, veus perfectament el que menges, i, com he dit abans, de muntanya. És un restaurant que obrim tot l'any, independentment de la temporada d'hivern o d'estiu, i la veritat és que s'ha convertit en un dels restaurants més acollidors i amb més afluència d'aquí del Principat.
Cuina quilòmetre zero, i això també, doncs, amb vistes amb una terrassa a les pistes, a l'hivern amb la neu, i a l'estiu, doncs, tota rodejada de natura.
Efectivament.
Uh-huh. Però després, pels amants de la cuina japonesa, també teniu propostes, no? Quines són aquestes propostes?
Bueno, aquí a dintre de l'hotel Hermitage disposem d'un restaurant japonès que es diu Koi Hermitage, i que dirigeix amb maestria i amb un gran carinyo el xef japonès establert a Barcelona, el Hideki Matsushita, que té també el restaurant de Barrios, entre ells el més conegut, el Koi Junka.
Estrella Michelin, és Estrella Michelin, ell, oi que sí?
Ell és Estrella Michelin a Barcelona, efectivament. Uh-huh. Uh-huh. I el restaurant d'aquí, a dia d'avui, està recomanat també per la guia Michelin. La relació amb el Hideki ja ha complit 10 anys, i la veritat és que estem molt, però molt contents, tant per la qualitat de producte final que gaudeix el client, com de la relació personal que és amb aquest xef, que és una grandíssima persona. I la veritat és que podria dir que a dia d'avui és el restaurant amb més èxit de tot el resort. Està molt consolidat i estem molt, molt, molt satisfets.
Alta cuina japonesa, home, 10 anys es diu aviat, hi ha una dècada de col·laboració.
Sí, és com un matrimoni. La veritat és que molt, molt, molt ben avenits, i la veritat és que també el xef està molt integrat, no és, té els seus, lògicament és cuina japonesa, però també té productes d'aquí del país, té petits detalls en plats que realment doncs nosaltres també ho agraïm, i ell també, no?, perquè pot experimentar nous productes per a la nostra clientela.
I de l'Ibaya, què ens pots explicar del restaurant Ibaya?
L'Ibaya, la veritat és que, bueno, se'ns encenen una mica els ulls, no? Fa 2 anys ens van otorgar l'estrella Michelin, de la que estem, lògicament, molt, molt satisfets. I aquí sí que hem donat un pas, i estic molt, molt, molt satisfet de dir-ho, no?, perquè el xef assessor és el Francis Paniego, que és de La Rioja. Molta gent pensava que fa un noi de La Rioja aquí al Pirineu, Andorra, que té que veure. Bueno, la veritat és que vam buscar un company de viatge amb unes peculiaritats, no només a nivell cuina, sinó també a nivell personal. El seu producte, salvant les distàncies, que hi ha una mica, i el tamany és molt semblant al que oferim aquí, i la rapidíssima adaptació del Francis amb el Jordi, el nostre xef executiu, i la transformació d'aquesta cuina, que no és una rèplica exacta ni molt menys del seu restaurant de La Rioja, que té 2 estrelles Michelin, aquí sí que podem dir alt i fort que gran part del producte final que oferim aquí és producte d'Andorra, i una carta molt, molt preparada amb l'àmbit Pirenaic, del qual estem molt orgullosos i també molt satisfets de l'èxit que està tenint.
Fantàstic. S'ha adaptat, no?, a Francis, no?, a la cultura també andorrana, no?, d'alguna manera, la cultura gastronòmica.
Sí, la veritat és que ha investigat, analitzat, visita, i realment ens ha deixat una mica sorpresos, no?, del nivell de detall i d'investigació que ha pogut trobar, i evidentment doncs estem molt contents.
Josep Lluís, hem parlat molt d'activitats d'hivern, però també m'agradaria que ens diguessis, no?, què podem fer a l'Hermitage fora de temporada, que crec que també és un molt bon moment per visitar-vos, no?, a la primavera, a la tardor, potser quan hi ha menys gent, o potser, no ho sé, això, igual teniu la mateixa gent o la mateixa demanda que durant la temporada d'hivern i durant la temporada d'esquí. Què ens recomaneu?
Bueno, la natura, descansar. Si hagués de fer un eslògan, diria: vine, descansa, relaxa't, la resta ja ho fem nosaltres per tu. Que, bueno, la veritat és que oferim també moltíssimes activitats relacionades amb la natura. Sí que fem molt hincapié que cap tingui cap tipus de risc. Aquí no volem entrar. I, sobretot, és el venir a desconnectar. La demanda no és la d'hivern, però la veritat és que ja fa uns anys que vam apostar per obrir pràcticament tot l'any. I sí que aquí estem estem adonant de que el creixement de lo que és l'estiu, la tardor, és exponencialment més important que el que podria haver ara d'un hivern a l'altre.
Sí, sí, és que...
Sí.
Digues, digues.
Això, entre, pues, hi ha molts factors, no? Canvi climàtic, les calorades que hi ha al sud d'Europa, massificacions, etc. Nosaltres apostem per un altre tipus de turisme, no? Aquí no volem ni esperem que se massifiqui mai. Les extensions que tenim al voltant del resort són, la veritat, que són fantàstiques. El que hi la busca són temperatures agradables. No deixem d'oferir la mateixa qualitat ni el servei que a l'hivern. Això és un principi per nosaltres molt important, molt, molt important. De fet, cada cop tenim més clients d'hivern que també venen a l'estiu, cosa que fa uns anys pues, no ens ho podíem ni imaginar. I oferim, com he dit abans, des del nostre propi equip d'activitats, moltíssimes passejades, excursions, rutes ferrates, guiades, etc, bicicleta. I també com a punt curiós, però que també està ja bastant consolidat, sí. és el tema del golf.
Sí, és veritat, ho he vist que compteu amb un camp de golf que és el més alt d'Europa.
Sí, efectivament, és el camp de golf més alt d'Europa. És un camp atípic, per lo que...
Per què?
Primer, per l'alçada.
A quina alçada està?
El camp està a 2.250 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do.
Primer, per l'alçada, a continuació...
I com, no escolta'm, però... Josep Lluís, i com s'hi accedeix?
Aquí venia jo ara. S'accedeix amb el mateix telecabina que s'accedeix per anar a esquiar.
Ostres!
Tu agafes la teva bossa de pals, entres al telecabina i quan surts allà, que el que ve a l'hivern ja surt amb els esquís posats, doncs aquí baixes i directament te'n vas al forat número 1 a començar a jugar. Té la seva casa club, té la seva cafeteria i té una pau i tranquil·litat que difícilment es pot trobar a un camp de golf avui en dia, inclús a molts jocs de la geografia andorrana o espanyola. És un lloc idíl·lic, un paraís, amb unes vistes 360 graus dels Pirineus espectaculars. I és un complement més, no és un camp com podria ser un camp com el del Prat, etcètera, no? Però està homologat, és oficial i compta amb el seu club de socis. I la veritat és que es funciona molt bé, és un complement, és un altre complement, una altra oferta complementària que nosaltres suportem i la veritat és que també estem força satisfets.
Per tots els públics, teniu opcions per tots els públics. Quin privilegi, Josep Lluís Bonet, director de l'Esport Hotel Hermitage and Spa. Ha estat un plaer descobrir doncs, aquest paradís, com tu ens deies, que hi ha a Soldeu des de fa dos segles, que ha anat creixent a Andorra i que realment el tenim aquí a tocar. I doncs avui convidem a tots els oients de RAC1, del Viatge B, que no el coneguin, que hi vagin ara a l'hivern o que aprofitin qualsevol època de l'any, perquè com estem veient, doncs el 2023 va ser un any boníssim pel que fa al turisme, al motor de l'economia, i el 2024 també pinta molt bé, i ara doncs tots vosaltres ja no tanqueu, vull dir, ja obriu els 365 dies de l'any.
Pràcticament, la veritat és que només tanquem quan tanca l'estació i obrim el dia 1 de juny. Estem tancats entre 4 i 5 setmanes a l'any únicament.
Quins mesos o quina època?
Pues, normalment de mitjans d'abril, quan tanca l'estació, i obrim ja fa temps, l'1 de juny, i ja no parem.
Doncs ens anotem les dates per saber-ho, Josep Lluís, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i fins molt aviat, que vagi molt bé, adeu-siau.
Moltes gràcies.
Del 9 al 13 de febrer a Conforama et donem un 24% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. I pot ser l'excusa perfecta per renovar casa teva al millor preu. Conforama.
Vine a veure en primícia Auto 88, el nou Fiat 600, 100% elèctric. Més sostenible, més llibertat, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia, més tecnològic i amb una càrrega molt més ràpida. Apropa't i descobreix-lo a Auto 88 La Maquinista, concessionari oficial Fiat, i sol·licita el teu test drive a auto88.com.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en grans electrodomèstics. Bosch, LG i Fagor. Una ocasió única. Consulta els models en promoció. Així són les ofertes límit al Corte Inglés. Fins a l'11 de febrer a la botiga web i app.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 km d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma al teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki.
Què?
Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer.
Informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki. A Barcelona, al carrer Potosí. També a Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Vine a veure l'Auto Girona, el teu concessionari oficial Mazda a Girona.
Atrevit, capaç, 0% emissions, fins a 610 quilòmetres d'autonomia, 100% Subaru. Així és el nou Solterra, el primer SUV 100% elèctric de Subaru. Tota la seguretat i eficiència per arribar on tu vulguis.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Estàs pensant en canviar-te el cotxe? Fins a final de mes pots estrenar un Cupra amb el millor preu garantit. Sí, sí, el millor preu garantit. Cupra Formentor en estoc d'entrega immediata a partir de 29.000 euros. T'esperem a Ondinauto Cupra, Barberà, Sant Cugat i Manresa. No t'ho pensis. Vine i estrena un Cupra al millor preu garantit.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Della Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Quan sona aquesta sintonia vol dir que acaba d'entrar per la porta de l'estudi de RAC1 la nostra col·laboradora, l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, a la que ja podem donar la benvinguda. Helena, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Avui ens portes dues lectures, a més, de la mateixa editorial.
Dos llibres molt diferents a l'hora de viatges, els dos, per motius ben diversos. El primer de tot és una novetat que acaba de publicar Rubén Díez, conegut en el món digital, Instagram i YouTube, com a Lethal Crisis.
Jo no el conec, eh?
És un perfil més jove, és d'aventures extremes, és una persona que va iniciar-se fa bastants anys ja en el món dels viatges, pujant contingut al vídeo de YouTube i a Instagram, fins al punt de que ha aconseguit moltíssims seguidors i ha creat una agència de viatges, també de viatges d'extrems, d'aventura, per un perfil bastant... més viatger que turista, més aventurer que de caminar per ciutats, molt poc urbà, i de buscar situacions extremes, inhòspites i racons llunyans.
Has portat el llibre, no? Crec que el tens aquí, eh?
Aquí el teniu, i tant, sí, perquè us el fullegeu.
Ah, doncs sí,
és un llibre que ens convida a emprendre un viatge apassionant a través d'aquestes experiències que ell ha anat recopilant al llarg de tots els seus viatges. Ell acompanya una mica el que és les seves vivències i tot el recorregut que ha fet per aconseguir arribar a tots els llocs, però alhora també ens fa pinzellades i apunts culturals de religions, de les tribus, dels paisatges on visita, i acompanya també amb codis QR per algun dels continguts audiovisuals que podeu trobar en els seus canals. I al final és un llibre de viatges, amè, per aquells lectors que a vegades volen començar a llegir però no volen literatura feixuga o literatura una mica més clàssica en aquest sentit, i ens porta per llocs recorreguts extrems, des de l'Antàrtida fins a paisatges selvàtics al mig de la Índia, ens recorre deserts, i explica una mica també com s'ho ha fet, en quina situació s'ha trobat, i alhora fa un recull una mica d'anècdotes divertides i de tota la gent que s'ha anat trobant.
Doncs mira, clar, jo ja tinc una edat, no el coneixia, no tenia el gust, i avui hem descobert el Rubén Díez, que estic veient en aquest llibre que ens has portat aquí a l'estudi, que després penjarem unes fotos perquè la gent també el pugui veure, que té un canal de YouTube, com ens comentava, sobre viatges extrems, que és el més popular a Espanya, que a més ara mateix té més de 5 milions de seguidors i més de 400 milions de visualitzacions. És una barbaritat.
Sí, perquè no només és la gent que el segueix, sinó és fins a on arriba les seves visualitzacions i a quanta gent arriba una mica a les seves publicacions. Ell va començar des de fa molts anys i aporta una trajectòria bastant marcada en tot el món del viatge i sobretot del tema d'aventura i supervivència, però més enllà d'això, fora del territori espanyol també hi ha molts seguidors que el segueixen, i ell comença ja a ser una persona internacionalment coneguda en el món una mica això d'aventura extrema i fora del que seria viatge convencional.
Explica aquí que diu: no me basta con hacer vídeos o investigar desde la comodidad del hogar, quería viajar y ver con mis propios ojos las cosas increíbles que había en el mundo, y así lo hice. De eso, personajes y lugares fascinantes que conocí en primera persona, trata este libro, ¿no? Es aquel libro que a més recull moltíssimes històries i que ens porta fins a diferents llocs del món, no?
Sí,
quins,
de fet,
a quins?
Ell no només parla de llocs coneguts, com per exemple, bueno, coneguts i no tan coneguts, perquè Baja California al final pot ser un lloc que moltíssima gent conegui, però hi ha molts racons de la Baja California que ell en descriu uns quants. També ens n'anem a Kurdistan, que és un país molt poc conegut fins fa ben poc, que ha començat a ser una mica sonat entre alguns viatgers. També ens parla de zones de Colòmbia on el problema de la cocaïna és molt latent, és un problema del narcotràfic que ell tracta de molt a prop i ens en fa ser partícips d'aquesta història. Ara mateix crec que es troba a l'Antàrtida, si no recordo malament pels últims vídeos que he estat veient d'ell.
I el segueixes, eh?
El seguim. De fet, al final pot penjar un contingut que pot ser més o menys afí a nosaltres, però les històries que explica són reals, al final ens acosta a moltíssims mons desconeguts, a cultures molt diverses, i també és una forma d'enriquir-se i de mirar el món amb uns altres ulls. Tot i que ell busca molt més el que seria la part aventura i la part de situacions extremes i de supervivència, no deixa de ser una forma de viatjar i també de posar-se en contacte amb moltíssima gent.
Doncs hem descobert avui aquest viatger que es diu Rubén Díez i que ha escrit aquest llibre Un mundo de històries, que com dèiem és de l'editorial
Random House.
Random House, perfecte. Anem amb la segona proposta, Helena.
La segona proposta és ben diferent. Realment també publica Random House, tot i que la traducció en català va a càrrec de l'editorial Periscopi. En aquest cas l'autor és Javier Zamora, i tot i que també és un viatge... Per començar, és per causes molt diferents, perquè és un viatge que ell fa per obligació. Es titula Solito. És una obra commovedora que narra l'extraordinària travessa d'un nen de 9 anys, ell mateix, de fet, fa uns anys, on es veu obligat de marxar del seu poble natal, El Salvador, fins a Arizona, passant per Guatemala i Mèxic. Són aquests viatges acompanyats amb aquestes caravanes de migrants que pugen fins a buscar un futur millor i esperançador als Estats Units, acompanyats per, en aquest cas, un coyote, persones que es dediquen a això, i ens narra des d'una perspectiva d'un nen tots els perills i les precarietats del viatge, però també ens narra des d'una innocència les reflexions i les meravelles de tots els llocs on va caminant i la infinitat de persones generoses anònimes que ajuden a que sigui possible aquesta travessa. És un viatge colpidor, és bastant dur, però alhora no deixa de tenir moments anecdòtics, per exemple, quan es troba amb policia fronterera o quan es meravella de trobar-se els primers cactus al desert de Sonora, que ella anomena pinyes gegants, i des dels ulls d'un nen que encara no ha vist la crueltat del món i que s'ha vist abocat a fer tota aquesta travessa per retrobar-se amb els seus pares que van haver de fer aquest viatge obligat anys anteriors, seguim una mica una trajectòria naïf i innocent, però alhora tràgica, amb un final feliç.
Veig que t'ha captivat el llibre, perquè parles de... Realment, has llegit el llibre i la història doncs, t'ha commogut, no? I a més és que estic llegint la crítica d'aquest llibre de Solito, de Javier Zamora. S'ha dit que és una història inoblidable, commovedores, hermoses, diu el The New York Times, essencial, també diuen que és una obra mestra. I fins i tot la Cristina Rivera Garza diu que Javier Zamora ha escrit una obra fonamental per entendre la tragèdia a la qual s'ha convertit la migració dels nostres dies.
Sí, perquè desafortunadament està a l'ordre del dia veure les caravanes de migrants que passen des del centre d'Amèrica fins a creuar la frontera amb Estats Units, però en aquest cas ho veiem en primera vista, és un narrador protagonista que a més té 9 anys quan ho viu i de fet es veu una mica la reflexió també de l'autor perquè ell ho escriu en primera persona perquè és ell el protagonista de la història, però han passat 20 anys des que va passar i ho ha aconseguit fer després de teràpia, després d'aconseguir parlar-ho i treure de dins i fer aquesta catarsis interior, i es nota molt que això també ha sigut part de la teràpia per poder-ho ell també digerir una mica.
Doncs avui l'Helena Bernades de la llibreria Altair, la seva directora adjunta del grup, ens ha portat dos llibres que són de dos autors molt joves, perquè estic veient que el Javier Zamora, que ha nascut a la Herradura, El Salvador, va néixer l'any 1990, i el Rubén Díez, aquí no diu de quin any és, però jo diria que deuen ser de
no
la mateixa edat.
Sí.
Les noves generacions, que són molt viatgeres,
Sí, i tant, i a més que les noves veus literàries també pugen fortes i també se'ls ha de donar una mica d'altaveu.
Exacte, i que també està molt bé que facin propostes de cara al jovent que puja, que també és molt viatger.
Completament. Molt bé.
Helena Bernades, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí als estudis de RAC1, al Viatge B, i t'esperem d'aquí 7 dies.
Aquí estarem.
Que vagi molt bé, adeu-siau.
Merci.
A RAC1, Viatge B. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Aquesta sintonia es trasllada al món de la natura i, com ja sabeu, doncs puntualment arriba aquí a l'estudi de RAC1 l'escriptora, professora Núria Esponellà. Núria, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Que totes. Fa unes quantes setmanes ens vas explicar que avui ens portaries al Matarranya, però sí. Abans d'anar-hi vull conèixer una miqueta la vessant viatgera de Núria Esponellà, que ja portem unes quantes seccions i fins ara ens has portat a prop de casa, però no sabem com és la Núria Esponellà viatgera. Com és, Núria?
Jo, durant molts anys, vaig fer viatges molt llargs, Perquè...
Què vol dir, viatges?
No sola, fins a més, amb el meu marit. Doncs fins a Bali, fins a Singapur, a la Índia, i vam viure 2 mesos a la Fundació Vicenç Ferrer, que vaig escriure un llibre a la Fundació, que el vaig dedicar a la Fundació, és donar els drets. Va ser una experiència molt impactant, la Índia. Després, l'Àfrica, la zona de Gàmbia i Senegal, que va ser un lloc també impressionant perquè vam travessar el riu Gàmbia, que pensava que hi faríem l'ou allà, perquè amb unes barques d'aquestes enormes que les van carregant, que
d'animals.
Sí, cabres, que sí burros, que sí, i trastos, andròmines i gallines i no sé què més. Al final entres tu, després d'haver-te esperat tot un dia a l'altra banda del riu, on no hi ha ni lavabos ni hi ha res. Venen una Coca-Cola, això sí, però no hi ha lavabos, o sigui que amb xinxes Sitges, amb el que allò, ja no dic res contra l'Àfrica, amb això, que m'encanta, però vull dir, la realitat va ser aquesta, no?
Avui, per exemple, descobrirem, doncs, per exemple, temps en què es visitaven túmuls prehistòrics.
Sí, 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 avui, mira, tinc ganes de portar els nostres oients als ancestres. M'agraden molt aquestes rutes també. Tenim la ruta a fer pel Matarranya, que és una comarca aragonesa, però està molt en el llindar de la Terra Alta.
És la frontera.
És aquesta frontera i aquestes terres que limiten, i tot és un seguit, de fet, com a viatge, i m'agrada molt perquè allà hi ha uns túmuls prehistòrics també que valen molt la pena de veure.
La capital és Valldesroures, oi?
Sí, Valldesroures també és un poble molt bonic, la part antiga, hi ha un pont preciós, hi ha una part fortificada molt maca, però, esclar, de camí cap allà, si venim de lluny, en el meu cas, que anàvem amb camper, doncs pots passar per la Terra Alta, que el parc natural dels Ports, ja en parlarem un altre dia, perquè realment també és tot un microcosmos.
Horta de Sant Joan, Garnes...
Jo, de fet, m'encanta aquesta zona. A Horta de Sant Joan vam pernoctar. A Horta de Sant Joan hi ha un paisatge preciós, des de dalt del poble, on es veu ja... És magnífic, no? Veus la muntanya on s'aixeca el convent de Sant Salvador, que venia de Santa Coloma de Farners, Sant Salvador d'Horta. El van fer fora. Es veu que imposava les mans, no sé què feia.
El van expulsar.
Cap allà. El van fer anar cap a Horta de Sant Joan. Allà nosaltres vam pernoctar. Després l'endemà vam esmorzar a Arnes, que és un altre poble que es mereix realment una visita. També és preciós. I després ja en direcció al Matarranya, arribar a Valldesroures, veure Valldesroures, pots també dinar a Valldesroures més tard, si en tornar dels túmuls o abans, això ja depèn de l'horari que fem. Ara, quan s'allarga ara les hores de sol de cara a l'estiu, doncs tens temps de tot, no?, en un dia. I aleshores és agafar la ruta cap a Caretes, Caretes. Caretes, i és la carretera A1413 que va cap a Calaceit. Tot això també és un paratge preciós. Hi ha molts túmuls en aquesta zona, i jo proposaria això, anar a Caretes. Aquest és un punt en què s'ha arreglat, l'han senyalitzat molt bé darrerament, en aquests darrers últims 2 anys. Hi hem anat un parell de vegades. I deixar-la en el pàrquing, que hi ha a prop de la carretera, i ja comences a caminar, i està molt ben indicat.
A fer-ho a peu tot,
ja. A fer-ho tot a peu, sí, sí, això s'ha de fer tot a peu.
I què veurem pel camí? Què veurem? Què ens trobarem?
Ens trobarem, d'entrada, uns terrenys diferents, no? Aquest bosc ressec, aquestes terrasses, que a mi també m'agraden molt, de vinyes, a vegades, algun olivera, les pinedes, aquests puig en pins i roques blanquinoses que brillen sota el sol. És una terra, jo considero una terra estranya i al mateix temps molt atractiva. És aresta, però al mateix temps feréstega, però al mateix
temps... Com de contrastos.
Totalment. Bueno, és com si te n'anessis... Com si t'haguessis perdut en el temps o si haguessis reculat, no? I em fa pensar una mica en la Terra Baixa, ara que tornen a fer Terra Baixa, no? Me'n vaig a les muntanyes on viu el llop, és com recular en el temps, totalment. El dia que hi vaig anar l'última vegada, el vent reverberava, si fa vent, o sense reverberar al fons. Llavors és bonic enfilant la ruta, perquè puja una mica, vas veient ja el primer dolmen. Trobes el primer dolmen, que és majestuós, està cobert d'una llosa grisa enorme, envoltat d'alzines que aguanten la sequera, que són molt resistents, i vas seguint aquest camí, vas trobant diferents túmuls prehistòrics que no són iguals que els dolmens que podem trobar en el Pirineu, que també n'hi ha molts i molt bonics.
Quina diferència
hi ha? O la zona de les Alberes, que també ja en parlaré un dia, que és una zona que acaba en el Cap de Creus i que ja tothom, quan dius Cap de Creus, ja s'imagina un paratge salvatge i bonic, no?
Quina és la diferència entre uns i altres?
Jo trobo que els dolmens i ara parlo com a absolutament neòfita amb el tema de dolmens, no? No sóc experta, però els elements que jo conec més propers a l'Empordà, diríem, són més elevats, més alts. Les roques són més altes, aguanten, el túmul queda més elevat. Aquí són túmuls més a tocar terra i més amples, més extensos, és diferent, no? És un altre tipus de disposició la que hi ha de pedres. I és curiós, és una altra història. Llavors, és molt indicat treure't, descalçar-te. A mi m'agrada fer això, eh?
Sí, ja ho sabem, eh?
A posar-te a tocar les roques, entrar, jo entro a vegades, eh? No a tothom li agrada, però en aquest cas són túmuls molt baixos, per tant només pots entrar-hi els peus, com a màxim, o les mans. I sentir aquest...
Encara connectes
més.
Connectes més amb la terra.
A mi m'agrada fer aquestes animalades, que voleu que us digui, però és divertit i al mateix temps sents una mica... En aquest camí també hi ha roques íberes amb cassoletes. Les cassoletes eren roques que feien i feien un forat quan feien el sacrifici d'un animal, en allà degotava la sang per fer rituals o el que sigui, no? Però és un lloc que, clar, diu moltes coses. I fer aquesta, més que res, sentir les forces de la terra, les forces telúriques, que dic jo, descalçant-te és molt millor, no?
Uh-huh. Heu visitat Tivissa quan heu fet aquestes escapades a Ribera d'Ebre?
Sí, evidentment no ens podem deixar ciutats com pobles, vull dir, com Tivissa, que és molt bonic.
Allà hi ha un assentament íber, no?
Exactament, el de Castellet de Banyoles. I és un lloc, tot plegat, a mi aquests espais em parlen de la fortalesa que hi ha dins nostra. Són llocs que et fan recular en aquesta pedra ancestral, passant per aquí, per Tivissa, després per tornar, pots fer aquestes rutes ja tornant per Tarragona, i podem veure també molt altres, ja depèn dels dies que tinguem, no? Si tenim més dies podem fer més coses.
En Pere fa moltes fotos allà, oi que sí?
Sí, no para.
Que és el que més li cridava l'atenció amb ell.
Ell, més que els túmuls, a mi això m'interessa a mi. Ell més els pobles, la gent, el bosc també li agrada, però els cels, els pujols, les muntanyes, però la gent també, i fa moltes fotos. Mm-hmm. És una màquina de fer fotos, jo no, escassament.
Tu després t'inspires per fer llibres com el que estàs preparant ara, que estàs fent una novel·la ara, oi?
Estar-ho en memòria, sí, ara estic amb una novel·la nova, ja fa temps que hi treballo, més d'un any. És una novel·la en què vull parlar de la generositat humana, perquè estic una mica cansada i assentida a parlar dels defectes humans, que en tenim molts. De vegades podem ser molt rucs, podem ser molt egoistes, però també hi ha una part de generositat, de tendresa, que val la pena de recordar. I els protagonistes d'aquesta novel·la, doncs,
qui són?
Són un home i una dona, especialment a qui admira la narradora, de qui parla d'ells, que hi és un llegat immaterial per la seva neta, no? Li parla de dues persones que ell admira, totes dues molt diferents. Una és un home de poble, molt arrelat a la terra, l'altra és una dona que ha triomfat, que ha estat molt famosa en el món del disseny, però que finalment, després d'haver-ho voltat tot i d'haver recorregut el món, es busca un poble molt petit per anar allà a passar els seus darrers dies de vida, i fa un acte de generositat a través d'un mecenatge molt important. I és com deixar un llegat, un testimoni d'aquesta capacitat també que tenim les persones de contribuir a millorar el món, perquè de malament ja sabem que ho està, no? Però de contribuir amb la nostra actitud.
I que hi ha persones bones, també.
Sí, tant que sí, de vegades ho oblidem. És que la bondat no està de moda. La bondat és sempre... no sé per què s'associa a estupidesa, quan la bondat amb intel·ligència és la cosa més meravellosa que hi ha, no?
Fantàstica, sí.
I només cal sentir... Quan s'escoltava científics com Joan Oró, o sigui, gent que realment ha fet obres impressionants, que ha col·laborat i que ha contribuït, Einstein mateix, segurament, a millorar el món, que després s'ha utilitzat malament el que ells han descobert, el que sigui, i que s'associa moltes vegades aquesta bondat a la infantilitat, o anar envellirint la mà. Jo estic en contra d'això, estic totalment molt reivindicativa en aquest sentit.
Doncs jo em sumo, aquesta reivindicació teva. Núria, un plaer tenir-te avui al viatge de RAC1, haver visitat el Matarrany, haver fet aquesta ruta, plegades, haver conegut també la teva faceta viatgera i també doncs, aquests projectes que tenim de novel·les que doncs, en breu veuran la llum.
Esperem que sí, encara no sé ben bé, però de moment l'he d'acabar del tot i polir-la i deixar-la reposar una mica i
ja ens aniràs informant. De moment anem fent camí aquí al món natura.
Sí.
T'esperem en uns dies.
Doncs fins aviat, que vagi molt bé, una abraçada a tothom.
Una abraçada. Fins aquí el segon viatge bé del febrer. Salutacions meves i del Daniel Puntiprans a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire lluny perquè el proper dissabte, 17 de febrer, a les 3:03 de la tarda, la tornareu a necessitar. Que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i ens retrobem d'aquí a 7 dies. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.